Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 27 d'abril del 2024. Vinga, va, que fa un quart d'hora, una hora i quart, perdona, que brilla el sol per l'horitzó, un dia que no s'ha de pondre fins passats 8:45 de la nit. Avui, que és la Mare de Déu de Montserrat i que, aleluia, es posa a ploure. Arrenca un cap de setmana plujós, especialment avui a les comarques de Lleida i Pirineu. De fet, ho està fent ja aquesta hora i ho farà amb intensitat també a les Terres de l'Ebre. A la resta del país pot ploure, però no tant. Demà sí. Demà cau amb força tot arreu, però especialment a les comarques de Barcelona i de Girona. Per tant, tot un cap de setmana plujós que s'allargarà els pròxims dies. De seguida, Martí Oliveres, que ve exultant per, en fi, aquests ruixats que ens esperen en aquest final de mes d'abril. Abans que ens posem amb l'actualitat, però, que és intensíssima, per cert, permeteu-me 30 segons per agrair-vos molt, molt la companyia un any més, un EGM més, perquè amb les dades que vam saber dijous, el Via Lliure segueix sent el programa líder del cap de setmana a Catalunya, creix un 16% respecte a fa un any i amplia distàncies amb el suplement de Catalunya Ràdio i amb la Vivir de la cadena SER, que són la segona i la tercera opció. És ja la vuitena temporada consecutiva que aquest programa és líder. I a més, en aquesta ocasió i per primer cop, el Via Lliure es converteix, emetent-se només a Catalunya, en el quart programa de tot Espanya amb més oients al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, superant el No és un dia qualquiera de Ràdio Nacional d'Espanya, emetent-se només des de Catalunya. Per això, des d'aquí, moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots, especialment a tot l'equip, a la Clara, a la Cristina, a la Sandra, al Víctor, al Blai, la Mireia, al Jeica, la gent d'informatius, l'Aurora, el Nil, el Víctor, la Judit, el Martí, el Temps, la gent d'esports i, evidentment, en Jeica, el Manetes dels comandaments que ens acompanya sempre. Gràcies a tots, un EGM més. Dit això, ara sí, primer cap de setmana de campanya electoral a Catalunya, que ve completament eclipsat per la figura de Pedro Sánchez, president del govern d'Espanya, l'encara avui president del govern d'Espanya, que continua immers en un shakespearià to be or not to be, o dins l'hort de Getsemaní, que defineix l'Enric González al diari Ara. Han passat 48 hores ja, eternes, des que va anunciar que es tancava el castell de Hamlet a Moncloa a debatre amb si mateix i amb la seva família si seguia endavant o no. Si paga la pena continuar sent president o deixar-ho córrer enmig de la mirada atònita general tant dins com fora d'Espanya. És un gest inèdit que manté en estat de xoc la política d'Espanya, espanyola, i que davant de la falta de certeses alimenta sobretot l'especulació. Hi ha un element molt interessant que explica bé com s'ha desenvolupat Sánchez, que és el debat de credibilitat sobre què està passant i què no està passant. De mica en mica ha anat calant el missatge que sí, que va de debò, que Sánchez pot plegar dilluns, però continuen sent hores en què, pels antecedents del personatge i per com d'inèdit és, molts encara dubten de si és veritat o és la darrera de les seves arriscades jugades tàctiques. I això també explica molt bé quin moment vivim, quina crispació hi ha, quina credibilitat també té la política i els polítics en un moment de trinxera, on qui pensa com tu és intocable, pràcticament un messies, i el rival polític és Satanàs. Davant la falta de informació real sobre el que passa a l'interior d'aquest edifici de familiar amb Sánchez, l'únic, a Moncloa, l'únic que queda és dibuixar escenaris i fer-se preguntes. Què passa si hi ha, què passa si ve, què passa si sé. Primer, un president, un primer ministre pot plegar per veure's superat per una situació de pressió personal i familiar de persecució pública? Sí, sens dubte. És humà i és comprensible. I hauria d'obrir una reflexió sana. Però és una reflexió que s'hauria d'haver obert fa molts anys perquè té a veure amb la preocupant decadència política, social i sobretot judicial que viu a Espanya, on la veritat i la mentida són senzillament matèria de debat i on els jutges exerceixen gairebé de polítics, els periodistes pretenen ser jutges i els polítics intenten dominar tant uns com els altres, tant periodistes com jutges, a la vegada. I efectivament la situació és insostenible, però no d'ara. Des de fa anys, quan sabíem que un govern com el del PP va utilitzar la policia, la justícia i els mitjans per destruir rivals polítics independentistes, després a Podem i després a Compromís, i ara el PSOE. La destrossa ve de lluny, i ha esquinçat els fonaments de moltes institucions de l'Estat. Segon, pot un president deixar en stand-by públicament un país mentre es debat a si mateix, mentre agafa aquesta calavera del to be or not to be, 5 dies? Aquí és un grinyola, segurament, més el relat de Sánchez, perquè un president no anuncia que es planteja plegar. O plega o no plega, però no ho anuncia. La inestabilitat que genera fent públic el dubte i tancant-se així dramàticament el castell és enorme, i és una irresponsabilitat també, i menys sabent, més sabent que això dona ales als que ho han fet, manos límpies, la ultradreta, mitjans afins, jutges afins, donen ales a seguir-ho fent, perquè funciona. I un president d'Espanya no pot permetre que el seu cap caigui per una denúncia falsa d'un sindicat mamporrero d'ultradreta. I dit això, què passa si finalment no plega? Doncs que potser a curt Sánchez genera tot un relat al seu voltant de solidaritat, de resistència entre els més seguidors, potser provoca efectes fins i tot electorals a Catalunya o a les europees, però alhora enfonsarà una mica més la reputació, creixerà la fama de maquiavèlic i calculador fins a punts on no sé si sincerament és suportable per un president que es pretén honest, no? Però què passa si en realitat plega? Doncs que la crisi és fabulosa. Pel govern d'Espanya, pel PSOE, pels pactes de legislatura, per la llei d'amnistia, i és difícil calcular fins pot arribar aquesta onada expansiva. En tot cas, són hores tremendes les que viuen la política espanyola. Avui el PSOE reuneix el seu comitè federal a Ferraz, a Madrid, en un ambient que pretén convertir-lo en, pràcticament, un míting de defensa d'un Sánchez que deté. Ho veurem, i ho veurem en directe amb els corresponsals de RAC1. Vinga, va, que passen 6 minuts de les 6, de les 8. Aquest és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A aquesta hora del matí la Clara Bolitza a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents, Clara?
Doncs del comitè federal del PSOE, que aquest matí es convertirà en un acte de suport massiu a Pedro Sánchez, però sense ell. Els socialistes s'han bolcat per evitar que plegui. En un cap de setmana d'espera, les mostres de suport també es veuran a la concentració convocada al carrer Ferraz, on s'hi esperen més de 6.000 persones.
Atenció als àudios que publica avui el diari Oponese, La Vanguardia, que situen el PP a l'origen també d'una guerra bruta contra Pedro Sánchez. El govern de Rajoy va espiar a través de l'excomissari Villarejo, el sogre de Sánchez, el pare de Begoña Gómez, l'any 2014, quan ell acabava de ser nomenat secretari general socialista.
I la pausa de Pedro Sánchez també va marcar ahir el primer dia de campanya a Catalunya. El míting del PSC a Lleida es va convertir en un crit de suport a Sánchez. Salvador Illa va apel·lar la resistència col·lectiva i l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va carregar contra la hipocresia de la dreta espanyola.
Mentrestant, al Regne Unit, el rei Carles III anuncia que torna a la vida pública dimarts, això 2 mesos després de suspendre la seva agenda pel tractament que segueix contra un càncer. El retorn del monarca serà parcial, això sí, però els metges són optimistes amb la recuperació.
I avui, que és el dia de la Mare de Déu de Montserrat, us podem explicar que el monestir de Montserrat commemorarà els seus 1.000 anys d'història. Serà amb un miler d'activitats durant 15 mesos. Començaran al setembre i s'allargaran fins al desembre del 2025.
Pel que fa als esports, el Barça afronta aquesta tarda la tornada de les semifinals de la Champions femenina contra el Chelsea. Les blaugranes, que han de remuntar el 0-1 de l'anada, el partit arrencarà a 6:45 des de les 6 a RAC1. Mentrestant, el Girona jugarà aquest migdia al Camp de les Palmes a partir de les 2 amb l'aspiració de col·locar-se provisionalment segon a la Lliga en cas de victòria.
I pel que fa al temps, ens espera un cap de setmana amb ruixats i tempestes, avui sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona, i demà a les de Girona i Barcelona, tot plegat amb un ambient fred al Pirineu, amb neu a partir d'uns 1.800 metres i ambient fresc a la resta.
Ara són les 8:08. I el que us dèiem, primer cap de setmana de campanya electoral a Catalunya, eclipsat per la possible dimissió de Pedro Sánchez. Avui el PSOE es bolca en convèncer el seu líder perquè es quedi. Mentre el president espanyol continua reflexionant sobre el seu futur, el PSOE afronta aquestes hores prèvies debatent-se entre el bloqueig, la negació i el vertigen del que pugui passar dilluns. A 48 hores perquè Sánchez anunciï què pensa fer, els socialistes han convertit la reunió del Comitè Federal de Madrid d'avui en un gran acte de suport massiu al president espanyol. De fet, en les últimes hores, tot tot el partit s'ha mobilitzat per demanar la continuïtat del president Sánchez. No volen que dimiteixi de cap manera i aparquen de totes els debats interns de la seva successió. La foto d'avui a Madrid serà la de, probablement, milers de persones rodejant la seu del PSOE al carrer Ferraz, entre altres coses perquè s'han convocat autocars, un centenar llarg d'autocars que aniran fins a la seu del PSOE a Madrid, mentre dins s'hi fa aquest comitè federal. Pantalla gegant a l'exterior per seguir-ho a partir de 11:15 del matí. Ja hi ha declaracions que deixen intuir la gravetat de la situació. Això ahir mateix deia Patxi López, el portaveu socialista al Congrés.
No lo cubramos, porque estamos haciendo todo lo posible para que Pedro Sánchez siga adelante, siga siendo el presidente del gobierno y siga siendo nuestro presidente, porque le debemos mucho.
Estamos haciendo todo lo posible para que Sánchez continúe, diu Patxi López. Bona part de la premsa avui deixa clar el nerviosisme amb què viu el PSOE a aquestes hores. El País parla de la por al buit que afronten els socialistes. La Vanguardia destaca que el PSOE conté el debat successori en suspens per la decisió de Sánchez. Commoció, vertigen, paraules que avui utilitza la premsa per descriure la situació que deixa l'anunci de Sánchez de dimecres al vespre. De moment, però, el president espanyol, que continua tancat hermèticament a la Moncloa, immers en el procés de reflexió que ha demanat fer només amb la família, les poques converses que ha tingut han estat amb ministres i col·laboradors, estrictament per la feina diària, del dia a dia, per les decisions que s'han d'anar prenent, però en cap cas sembla fins ara s'hauria abordat el dilema de si plega o no plega. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. De les poques coses que sabem és que Pedro Sánchez ha intercanviat alguns missatges de text, que ho ha fet, per exemple, amb algun ministre com Félix Bolaños. Sabem també que l'ha trucat Lula da Silva, el president del Brasil, i que dels pocs que sí que el veuen cara a cara és el seu cap de gabinet, Òscar López. Però en cap cas es parla de tota aquesta crisi, aquest procés de desaparèixer per pensar. Ahir fins i tot María Jesús Montero, que és la gran col·laboradora referent de Pedro Sánchez, admetia que no han parlat. Això ho feia en una entrevista a la SEC, on va defugir el debat per agafar-li el relleu. Una dimissió del president espanyol la situaria a ella com a líder.
No quiero hacer ningún planteamiento en este momento porque estoy absolutamente concentrada, lo tienen que entender, en cómo entre todos somos capaces de ayudar al presidente a que tenga la fortaleza suficiente para poder continuar.
El PSOE també pretén forçar un altre debat. Com es tomba l'estratègia orquestrada del PP i Vox amb la conxorxa d'alguns empresaris i d'alguns mitjans de comunicació que viuen de subvencions de governs de la dreta i de l'ultradreta?
D'això se'n parlarà avui, Jordi. Com dèiem, el Comitè Federal Socialista, que arrenca d'aquí a poc més de dues hores. Comitè Federal atípic, amb el carrer, amb manifestants arribats de tot Espanya, i un Comitè Federal públic. Això és inèdit, perquè totes les intervencions es poden seguir i, a més, per primer cop en un Comitè Federal no hi haurà el líder, Jordi.
Sí, és un comitè que es va convocar formalment per aprovar la llista del PSOE a les europees, per res més. Però no hi ha llista, només que l'encapçala Teresa Rivera. De fet, ahir es va anunciar que la llista completa no serà sencera fins després de la decisió de Pedro Sánchez. El PSOE paga 130 autobusos amb militants que arribaran de moltes comunitats. Això ja són 6.000 persones amb autobusos i s'hi haurà de sumar els qui s'hi acostin amb els seus mitjans. La concentració està convocada a les 11 del matí, però des de les 9 els barons aniran accedint a l'edifici. El més crític, Emiliano García Page, aquest cop ha confirmat que hi serà. L'últim comitè se'l va saltar després de dies de picabaralla amb la direcció per l'aprovació de la llei de l'amnistia.
Gràcies, Armenteres. Avui que una part important de la premsa editada a Madrid desacredita el moviment de Sánchez, també aquest comitè federal, El Mundo titula que el PSOE se cita a la desesperada per aclamar Sánchez. La foto de portada apunta les cares llargues del PSOE mentre Sánchez diu desfulla la margarida amb l'ajuda de Tezanos. És interessant això que diu de Tezanos perquè ahir es va saber el sorprenent moviment del CIS que vam conèixer ahir. És el que s'anomena una enquesta flash. Durant 24 hores només, el CIS ha estat preguntant ahir divendres als ciutadans sobre un tema concret de l'actualitat. I segons publicava ahir a la nit el mateix diari El Mundo, l'enquesta flash que ha fet ahir divendres, en les últimes hores, el CIS, que depèn, òbviament, del govern d'Espanya, és sobre la dimissió del govern del president del govern d'Espanya. Ha preguntat als ciutadans què en pensen, si hauria o no hauria de dimitir. De fet, a la cadena SER, una ciutadana anònima explicava a l'hora 25 com li havien fet aquesta enquesta.
La primera pregunta ha sido sobre si había leído o no la carta.
Begoña, ¿te han preguntado si crees que Pedro Sánchez debe seguir?
Pues sí. La formulación era si yo como ciudadana creía que el lunes Pedro Sánchez debía dimitir, debía someterse a una cuestión de confianza o seguir como presidente del gobierno. M'han dado las tres opciones.
Aquestes són les opcions que donava l'enquesta del CIS ahir, enquesta flash, preguntant sobre el futur de Pedro Sánchez. Una enquesta que entenem que s'hauria de publicar abans que arribi dilluns, que és el moment en què Sánchez, en fi, en què Sánchez ha d'anunciar si segueix o no, perquè després d'això ja no té cap interès, a no ser que l'interès sigui per consum intern del govern d'Espanya. I aquí és la crítica que llança el Mundo Punès, el Mundo, el diari El Mundo, que és, efectivament, ve a deixar intuir que el govern espanyol s'ha llançat a buscar, per tenir aquesta informació, una enquesta al voltant de la continuïtat o no de Pedro Sánchez mentre Sánchez està prenent les decisions. En qualsevol cas, dilluns sabrem exactament què és el que passa amb el futur polític de Pedro Sánchez. Tot això en una reflexió oberta, òbviament, del xafarranxo de la dreta i ultradreta contra la dona de Sánchez, avui amb una informació molt interessant de La Vanguardia i del diari Punesa, que publiquen àudios que demostren que part de la campanya bruta contra la dona de Pedro Sánchez, amb informacions sense contrastar o falses directament, la va impulsar el Partit Popular també, com en el cas dels independentistes, a través de l'anomenada policia patriòtica. És a dir que això no es queda en les maniobres contra Begoña Gómez dels últims mesos. El grup a l'òrbita de l'excomissari José Manuel Villarejo va estar a l'origen de les fake news contra la família de Pedro Sánchez. De fet, els dos mitjans publiquen àudios d'ara fa una dècada, del 2014, en què de nou, un cop més, Villarejo es troba amb dirigents del PP, com el qui era número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez. Estiu de 2014, Pedro Sánchez acabava de ser nomenat per primer cop i contra pronòstic secretari general socialista, i en aquell moment l'òrbita de Villarejo espiava el sogre de Pedro Sánchez, el pare de Begoña, i li pretenien atribuir que era propietari de diverses saunes en què suposadament s'hi exercia la prostitució. A l'àudio enregistrat per Villarejo s'hi pot sentir, amb moltes dificultats, us he de dir, com l'excomissari de la policia espanyola diu que la informació havia arribat a la comissaria d'informació perquè hi anaven polítics i que el negoci anava a tot drap. Villarejo li diu a Francisco Martínez, el número 2 de Jorge Fernández Díaz, que Sánchez sap, coneix aquesta activitat empresarial, i comenten que quan publiquin aquesta informació serà mortal. Esto mataría a cualquiera políticamente. Que va con la bandera del rollo feminista.
Yo cuando me enteré, imagínate, vamos, que me puso el rabo de la
última. Y aquí es bastante menos elegante, digamos, Villarejo, que dijo que cuando me enteré, pues se me puso, bueno, en fin, parla dels genitals, digamos. Y en un altre fragment, Villarejo dona per fet que tenen prou informació per desprestigiar Pedro Sánchez aprofitant els negocis del sogre.
Eso cuando haga falta.
Para cuando haga falta, es un tema para que solamente lo trates con el presidente. Con el presidente, refereix a Mariano Rajoy, i con el número uno, diu, fent referència a Jorge Fernández Díaz. A més, segons aquests àudios, Villarejo va dir que controlava ell manos limpias, el sindicat que ha estat al darrere de tot plegat, i va oferir fer servir aquesta institució per presentar denúncies als jutjats. Manos Límpies, recordem, és ara mateix l'entitat d'extrema dreta que va presentar la denúncia contra la dona de Pedro Sánchez, que ha generat, en fi, tot aquest terratrèmol. El material elaborat per Villarejo, que publica La Vanguardia i el diari Punesa sobre el sogre de Sánchez, el va fer servir durant anys tot un seguit de mitjans digitals ultraconservadors, i la referència més recent a aquests negocis, com explica La Vanguardia, ha vingut aquesta mateixa setmana d'una de les vicesecretàries del PP, Esther Muñoz, que durant una compareixença de premsa al Congrés va dir: tenim els escàndols que envolten el president, tenim el seu sogre que s'enriqueix amb aquestes saunes, tots sabem quina mena de saunes em refereixo. 2014, any d'inici de la maniobra de la policia patriòtica amb el PP, 2024, el PP encara fent servir aquestes informacions sense contrastar. A banda d'aquests àudios, ahir també es van presentar dues iniciatives judicials més contra Begoña Gómez, que s'afegeixen a la de Manos Límpies, no sobre l'afer de la sauna, sinó sobre el presumpte tràfic d'influències que ara intenten demostrar que va fer la dona del president espanyol, per exemple, en el rescat d'Era Europa, de la pandèmia, rescat per altra banda, que va ser tònica habitual per part de tots els governs europeus el 2020, perquè les aerolínies, totes elles, se n'anaven a Norris, i ho han fet a través de l'associació ultracatòlica Azteoir i també de l'entitat d'extrema dreta Liberum, que va demanar ahir a l'Audiència Nacional que citi a Begoña Gómez a declarar com a testimoni del cas Coldo pels indicis que acrediten la seva relació amb alguns dels investigats de la trama. El govern espanyol va posar el crit al cel un cop més per aquestes iniciatives judicials i critica que hi hagi jutges que obrin procediments sense cap recorregut legal basats en notícies no contrastades. Des de Madrid, Roger Parcíbeva, bon dia.
Bon dia. Sí, i la reacció més sorprenent és la del ministre de l'Interior, el magistrat Fernando Grande Marlaska, que deixa a un costat la seva habitual discreció en temes judicials per criticar el jutge de Madrid, Juan Carlos Peinado. És el jutge que va acceptar a tràmit la querella de manos limpias contra la dona de Pedro Sánchez. Marlaska diu que s'hauria d'haver arxivat.
La única resolució factible, i perdón, veis que en estos 6 años no me he pronunciado, pero creo que en este momento y ante esa circunstancia me veo incluso en la obligación de decir, hubiera sido lo que nosotros llamamos un sobreseimiento libre, un archivo.
I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que parla de ferralla legal.
Todo es una chatarra jurídica que no pretende que se condene a nadie, que es imposible que suceda. Simplemente se pretende dañar la reputación.
Es dona el fet que la querella presentada ahir per Azteoir ha anat a parar el mateix jutge Peinado, que sense informar la fiscalia va obrir diligències contra Gómez i va començar fins i tot a fer les primeres citacions.
Gràcies, Roger. I també continua posant llenya al foc el PP, que acusava Pedro Sánchez de deixar Espanya en pausa mentre recapacita del seu futur. Diuen que actua amb tacticisme. Cuca Gamarra diu que en tot cas ho tenen ells tot a punt per si cal que Feijóo faci un pas endavant.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren.
La dirigent del PP, que deixa clar en tot cas que tampoc en aquestes circumstàncies estan disposats a pactar la renovació del Consell General del Poder Judicial, i que Pedro Sánchez, abans de pensar què vol fer en el futur, ha de donar explicacions als espanyols i posar fi a una situació, diu, vergonyosa. Gamarra, que també denuncia que Sánchez parli de lawfare en lloc de defensar l'estat de dret i la imparcialitat dels jutges. Tot això, evidentment, en les portes de... No, les portes, ja directament en una... La campanya electoral, evidentment eclipsada al voltant de Pedro Sánchez i la seva decisió de si dimiteix o no dimiteix.
Diari de campanya, dia 2.
Perquè efectivament se n'ha parlat a pràcticament tots els actes, probablement continuarà passant fins que el president espanyol ho anunciï. De fet, aquest cap de setmana debuten en campanya a Catalunya els líders del PP, de Vox i de Sumar. Alberto Núñez Feijóo és avui a les Terres de l'Ebre, demà se l'espera a Lleida, diumenge venen Yolanda Díaz amb els Comuns i Santiago Abascal amb Vox. En tot cas, el primer a capitalitzar l'atenció sobre Sánchez ha estat el mateix PSC, el míting d'ahir a Lleida, que es va convertir en una crida a defensar-lo. Els socialistes demanen al seu electorat que es mobilitzi en massa. El candidat Salvador Illa va tenir al seu costat José Luis Rodríguez Zapatero i Julen Andrés.
Zapatero va dir que després de les eleccions la dreta no havia acceptat la seva derrota electoral i que per això es van manifestar a Ferraz. Els titlla d'hipòcrites perquè diu que ara que es volen manifestar ells, els socialistes, a la seva seu, els acusen de populisme.
No vamos a aceptar esta hipocresía intolerable. Para una vez, en nuestra casa. O sea, ¿pero qué creen, hombre, que el país es suyo y la calle es suya? ¡No! El país és de todos i la calle és de todos.
Salvador Illa va dir que ara és el moment de la resistència col·lectiva.
És hora de passar a una resistència col·lectiva. De arrimar el hombro con el presidente Sánchez, con el compañero Sánchez, con el amigo Pedro Sánchez. Y vamos a pasar de la resistencia individual a la resistencia colectiva.
Illa va afegir que si governen no bloquejaran ni vetaran, proposaran, resoldran i governaran per deixar enrere una dècada que ha tingut 4 presidents diferents.
Zapatero, que per cert va ironitzar amb els atacs contra la dona de Sánchez.
Esto es de la derecha toda la vida, con la familia y la familia. Y fijaros, fijaros lo que están haciendo con la familia de Pedro Sánchez.
A tot això, el PSC, que segueix embalat a les enquestes, ahir es publicava la del CEO, li augurava una victòria còmoda a Catalunya, forquilla d'entre 40 i 47 escons, molt per davant d'Esquerra, que es mou entre els 31 i 37, i també de Junts, que segons l'enquesta es mou entre 28 i 34. També, per altra banda, forquilles àmplies, eh? En quarta posició quedaria el PP, per davant de Vox, de la CUP i dels Comuns. Pel que fa a Aliança Catalana, tindria opcions per entrar al Parlament amb fins a 2 representants, mentre Ciutadans i alhora el partit de Clara Ponsatí i Jordi Graupera en quedarien fora. Segons les dades del CEO, l'independentisme encara podria salvar la majoria absoluta. Doncs bé, en aquest context, Carles Puigdemont llançava ahir un dard contra Sánchez després que la policia espanyola demanés a França i Suïssa que el localitzessin a ell i a Rubén Wagensberg en el marc del cas Tsunami Democràtic. El candidat de Junts en feia mofa.
Avui, a més, ja hem sabut que la Policia Nacional Espanyola ja li ha demanat a l'Interpol que ens localitzin en Rubén Wagensberg i a mi. Soc aquí, no cal que us investigueu, ja em podeu agafar. No patiu, eh? No me n'aniré que fa 5 dies per reflexionar el que he de fer. Jo tinc molt clar el que he de fer i on he de continuar estant.
Els socialistes que van ser l'asa dels cops en aquest míting argelers. Puigdemont va retreure Salvador Illa la gestió de la pandèmia i també el cas Coldo, Laia Colomer.
Sí, a Junts tenen coll avall que el 12 de maig jugaran les garrofes amb el PSC i per això intenten desacreditar la carta de presentació de Salvador Illa. Carles Puigdemont va retreure els socialistes la gestió de Rodalies, de la llei de dependència, del govern de Barcelona i també de la pandèmia.
No només vam patir la seva incompetència recentralitzadora, sinó que ara sabem també que hem patit la seva falta absoluta de transparència. I això no ho volem pel nostre país.
Per Puigdemont, si ell és president, posarà Catalunya al servei del Consell de Ministres. Va ser en el míting d'ahir al vespre amb prop de mig miler de persones del Baix Camp que després van estar més d'una hora fent-se fotos amb Puigdemont.
Sí, com sigui, els partits s'hauran d'entendre per garantir un govern estable a Catalunya i, per tant, la política de pactes entra també en campanya. En aquest sentit, ahir Salvador Illa el vam sentir disposat a entendre's amb diverses formacions, però no amb el PP. Descarta el socialista repetir la jugada que va fer l'alcalde Jaume Collboni.
Acceptar els vots del Partit Popular no és ni molt menys la meva prioritat. La meva prioritat aquestes properes setmanes és apel·lar a la confiança del poble de Catalunya i sempre hem mostrat una disposició a arribar a acords, preferiment naturalment amb aquelles formacions que estan en el registre de la socialdemocràcia i aquelles formacions també que compleixen els pactes.
El candidat va dir-ho sense embuts. El debat electoral de RAC i de La Vanguardia mai abans havia estat tan contundent. Va ser en resposta a les interpel·lacions directes de Pere Aragonès, candidat d'Esquerra i president, i també de Josep Rull, el número 3 de Junts a Barcelona, a Giró.
Sense tenir ara mateix la majoria assegurada, Esquerra i Junts prioritzen d'entrada pactes sobiranistes. Josep Rull.
Que el bloc sobiranista tingui la majoria i fer-la operativa. Aquesta és la idea bàsica i fonamental.
El president Pere Aragonès i la copaire Laia Estrada van un pas més enllà i descarten trucar a la porta d'Aliança Catalana.
No em sembla normal l'extrema dreta, un projecte destinat a dividir la societat i a culpabilitzar el que està en una situació més desgraciada.
Quan parlem de l'extrema dreta que s'amaga darrere de l'estelada, el que veiem és que estan perseguint el mateix objectiu que sempre havia perseguit l'unionisme espanyolista, que és dividir, per tant, ni aigua.
Tot i la negativa d'Illa a pactar amb el PP, Alejandro Fernández s'hi posa bé. Ignacio Garriga, de Vox, ho descarta.
Nosaltres el que volem primer és que els protagonistes del procés vagin a l'oposició. I després posem condicions.
Solo Vox està dispuesto a renunciar sempre a apoyar a un partido socialista que és un partido separatista más.
I Jéssica Albiach dels Comuns insisteix en un tripartit, pressiona Esquerra i el PSC per deixar Junts fora de l'equació.
No pactar amb l'extrema dreta, evidentment amb el Partit Popular, sinó tampoc pactar amb Junts. Jordi Pujol ho va aclarir, és la refundació de Convergència.
I Carlos Carrizosa de Ciutadans demana a la resta de partits que es comprometin a no pactar amb els independentistes.
De fet, ara ho sentíem, Pere Aragonès acusa Salvador Illa i Carles Puigdemont de no ser clars amb l'extrema dreta i deixar en l'aire possibles pactes o amb Vox o amb Aliança Catalana, Adrià Santasusagna.
Esquerra posa el dit a la nafra i ho fa utilitzant un manifest d'Unitat contra el Racisme que demanava als partits no pactar amb l'extrema dreta. Els republicans, Comuns i la CUP l'han signat, però PSC i Junts no. I els de Carles Puigdemont sí que l'havien signat el 2021. Per això Pere Aragonès ho ha aprofitat per carregar contra Junts.
Un crit d'alerta, amb majúscules, negreta i subratllat. Necessitem que el 12 de maig hi hagi un clar missatge, que aspirem a una nació lliure, on l'extrema dreta no hi tingui lloc.
Davant de tot plegat, els republicans s'erigeixen com els únics que poden aturar el racisme, ho diu la diputada Najat Driouech.
L'oficina
que pot multar a la senyora Orriols perquè no empadrona.
Tot plegat des de Granollers, feu socialista, on van criticar la gestió del PSC amb Rodalies.
Tot i les crides, gràcies Adrià, de bona part dels partits a frenar l'extrema dreta, Vox espera consolidar la seva presència al Parlament. El candidat Ignacio Garriga presumeix que fa 3 anys ja van donar la campanada amb 11 diputats.
Recordad cómo hace años decían que no teníamos lugar en Cataluña, que no íbamos a pasar en el Parlament de Cataluña, que no ibais a entrar en los ayuntamientos en los que estamos. Y lo habéis hecho posible. Logramos protagonizar un hito histórico y entramos en el Parlamento de Cataluña con 11 diputados y con más de 200.000 catalanes que dijeron que querían a Vox liderando la oposición en el Parlamento de Cataluña.
I mentrestant els comuns, per la seva banda, que centren esforços a Girona, on hi ha un escó que balla, sembla, entre ells i Aliança Catalana, Judit Vila.
Sí, el partit centra bona part dels esforços de campanya a les comarques gironines. Jessica Albiach diu que ells són la garantia per frenar l'entrada de Sílvia Orriols al Parlament.
Amb l'extrema dreta, ni aigua. Amb l'extrema dreta no es pacta, però és que tampoc es deixa la porta oberta. Això ha de ser clar, l'extrema dreta és extrema dreta, parle català, parle castellà, siga espanyolista o siga independentista.
També proposa que els propietaris d'un habitatge que no hi visquin hagin de pagar un impost del 30% del cost d'aquest immoble.
Per cert, encara Ciutadans, dèiem abans que Carles Puigdemont feia míting des d'Argelers, també va fer des d'allà campanya Ciutadans. El debat de Recull la Vanguardia, Carlos Carrizosa ja ho anunciava, que quan acabés se n'anava cap a Argelers per criticar que Puigdemont i la resta de polítics que són a l'estranger facin dir exiliats, i des d'allà deia això.
Es un insulto para estos exiliados de verdad que estuvieron aquí en estas playas acampados que el señor Puigdemont utilice el término exiliado.
I mentrestant, la CUP ha fet una crida a la mobilització de l'independentisme i eixamplar la base, Joel Penya.
Des d'Oriol, Laia Estrada va assegurar que quan la CUP ha estat al govern s'ha avançat en polítiques socials i quan no, el PSC ha agafat les regnes i s'ha retrocedit. Per això va insistir en una pregunta que li va fer a Pere Aragonès durant el debat.
Senyor Aragonès, vostè pactarà amb Salvador Illa? Perquè el país necessita una resposta per saber què vota el 12 de maig. Ha estat el seu soci en aquesta passada legislatura i estaria bé saber si tornarà a ser-ho.
Tot i això, Estrada ha demanat unitat dins l'independentisme, assegura que un referèndum pactat és un objectiu del tot utòpic.
I on aterraran tard o d'hora tots els partits és a la Fèria d'Abril de Barcelona, al Parc del Fòrum. Ahir a la nit hi havia uns quants candidats que s'hi deixaven caure, Joan Torres.
És el cas del president i candidat d'Esquerra, Pere Aragonès. Els republicans ja fa anys que hi són presents, erigint-se, diuen, com el partit que reflecteix millor les diferents realitats del país. A la inauguració també hi van ser els candidats de Ciutadans, Carlos Carrizosa, el del PP, Alejandro Fernández, mentre que Vox va fer-hi un acte just al costat. Ciutadans, PP, Vox i també els comuns hi seran al llarg del dia d'avui, i el PSC, com també és habitual, hi establirà una caseta al llarg de la setmana. La Fèria d'Abril de Catalunya s'allargarà fins diumenge de la setmana que ve al Parc del Fòrum.
Per cert, i abans d'acabar el bloc electoral, atenció com ha cridat l'atenció la cançó que està fent servir el PP a l'inici dels seus mítings. A veure com sona.
Volem, volem, volem Catalunya de primera. Volem, volem, volem un present il·lusionant. Que no sé, no s'excluya i s'escuche nuestra voz.
És un inici que hi ha gent que ha fet un vot perquè diu, és la cançó del PP, perquè diu volem, 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 i sembla que darrere hagi de dir, bueno, la cançó de volem, 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 volem la independència al darrere, però no, no diu això. La cançó repassa el programa electoral del PP en qüestions com seguretat, educació o sequera. Encara queden 15 dies i Déu-n'hi-do el que es pot enganxar això. Falten 15 dies per les eleccions. Però al món hi passen moltes més coses. 8:32, entre elles que avui hi ha hagut un meteoròleg que ha arribat a la ràdio somrient i això vol dir que passen coses. Aquest cap de setmana s'inicia un període de pluja important que ha d'escombrar tot el país. L'episodi, de fet, ja va començar ahir, s'ha d'allargar, de fet, fins a principis de la setmana que ve, tot aquest cap de setmana i més enllà, i és per això, de fet, que Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, el Pla Inuncat, per un avís d'acumulació de pluja que podria superar el llindar, atenció, del 100 litres d'aigua per metre quadrat, especialment al nord-oest de Catalunya. L'episodi es preveu entre aquest vespre i demà, i ha d'afectar sobretot les comarques de Pirineu, Prepirineu de Lleida. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
De fet, ja ha començat a ploure a les comarques de Lleida i també el Pirineu. On ha de ser contundent especialment aquest episodi de pluges avui?
Doncs avui sobretot a la banda de Lleida, Pirineu i Prepirineu, és on ja està plovent amb ganes. Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, l'Urgell, Pallars Sobirà, totes aquestes comarques del nord de la demarcació de Lleida, és on plou plou sobre mullat i ja s'acumulen fins a 44 litres per metre quadrat es pot al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, però també a la Vall Fosca hi està plovent molt, 36 litres per metre quadrat i són quarts de 9 del matí. Això ens fa pensar que de cara a la tarda vespre, quan aquesta pluja continuï impactant el vessant sud del Pirineu, aquí les acumulacions puguin passar en escreix dels 50 litres per metre quadrat i fins i tot arribar als 100 litres per metre quadrat en 24 hores. Però també ha plogut amb ganes a l'Alt Berguedà, 20 litres per metre quadrat a Gósol, 25 a Esterri d'Àneu, 21 a la Vall de Núria. Per tant, fixem-nos que és el Pirineu i Prepirineu molt bona notícia de cara a les capçaleres dels rius. I aquest episodi continuarà demà, continuarà dilluns i fins i tot en algunes comarques encara plourà dimarts i dimecres de la setmana que ve. Per tant, estem en ratxa, encararem un bon final d'abril. Avui l'ull posat sobretot als rius del nord de Lleida i demà aquesta pluja serà més general i escombrarà sobretot les comarques de Barcelona i Girona, amb una pluja més d'anar fent, un diumenge més gris, sobretot a la meitat est. Aquesta tarda algunes clarianes es poden obrir, però compte, seran traïdores i podem tenir alguna tempesta forta cap al Pla de Lleida i l'interior de l'Ebre. Per tant, ho haurem d'anar seguint. És un episodi molt bo, però evidentment pot portar algunes petites complicacions en forma d'alguns aiguats, sobretot de cara a dilluns, que es veu el dia zona zero, podríem dir, de l'episodi. Dilluns, un dia de pluja, bots i barrals més generals. Tant de bo que els mapes no s'equivoquin.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Per tant, la situació és aquesta. Avui, sobretot, tot i que pot ploure a diversos llocs, sobretot a les comarques de Lleida, el Pirineu i a l'Ebre, demà es concentren més aviat a les comarques de Barcelona i de Girona i dilluns serà el gran dia de la pluja, com diu el Martí Oliveres. Pluges que suposaran també un canvi de tendència als embassaments també ajudaran a evitar incendis. Precisament ahir a les 11 de la nit es va donar per controlat un d'aquests incendis a la Pobla de Massaluca, a la Terra Alta, després de cremar 6 hectàrees. Ahir s'hi va declarar aquest incendi, aquest foc, que podia ser molt greu, però finalment es va donar per estabilitzat poc abans de les 9 de la nit. I la sequera, que va ser, de fet, un dels motius pels quals els pagesos van sortir al carrer en el seu dia, aquestes grans mobilitzacions, doncs bé, ahir el govern de Catalunya ja va anunciar que preveuen d'aquí un mes tenir a punt un dels reclams que havia fet intensament la pagesia, que és la finestreta única, l'eina que els ha de permetre poder fer tots els tràmits en un únic espai. A més, la conselleria també estudia la creació d'una renda bàsica per pimes agràries. Aurora Rodríguez.
Ho va explicar ahir el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, a diverses agrupacions d'agricultors i ramaders. El conseller assegura que ben aviat podran reduir la burocràcia al sector.
Tots plegats seguim abocant per fer les coses amb menys papers i també seguim treballant amb la finestreta única. Ja hem començat els testos amb els pagesos per veure si realment és útil pel que nosaltres pensem que ho és i, o si hem d'acabar d'arreglar alguna cosa per poder-la ja llançar el mes que ve.
La finestreta única i la renda bàsica són dos dels 142 punts que es van acordar al ple monogràfic sobre la pagesia que es va fer fa el mes passat al Parlament.
Passen 6 minuts a 2:15 del matí. En plana internacional, també notícia important que arriba del Regne Unit. La Casa Reial Britànica ha anunciat que Carles III, el rei, tornarà a fer actes públics a partir de dimarts que ve, gairebé 3 mesos després que el monarca va suspendre la seva agenda per seguir un tractament contra el càncer. Un anunci de la Casa Reial Britànica que, en tot cas, ha arribat després que ahir es va començar a viralitzar una informació del New York Post que assegurava que la salut del rei s'estava deteriorant progressivament i que el Palau de Buckingham fins i tot havia engegat la maquinària per un funeral imminent del monarca. En té més detalls de tot plegat d'aquestes bones notícies que arriben del Regne Unit, el corresponsal de RAC1 a Londres, Sergi Forcada. Sergi, bon dia.
Bon dia. El retorn del rei a l'activitat pública no vol dir que hagi acabat el tractament pel càncer, però sí que dona un missatge positiu sobre el seu estat i esvaeix dubtes i rumors sobre la seva salut. Els metges que l'atenen diuen que veuen bé el progrés que ha fet Carles III des que rep tractament i per això li permetran recuperar actes públics. Fins ara els que havia fet eren a Palau. La primera sortida serà dimarts, acompanyat de Camila, per visitar un centre amb pacients que, com ell, també reben tractament oncològic. Al juny, el monarca rebrà els emperadors del Japó en una visita d'estat al Regne Unit. Segons el Palau de Buckingham, Carles III no recuperarà la seva agenda totalment i s'afegiran nous actes en funció de la recomanació mèdica de cada moment.
Gràcies, Forcada. Mentrestant, al Pròxim Orient, cap de setmana clau per negociar la pau a la Franja de Gaza, les converses es van reprendre ahir amb l'arribada d'una delegació egípcia a Tel Aviv en l'enèsim intent d'arribar a un acord, tot plegat sota l'ultimàtum del govern de Netanyahu, que continua amenaçant de llançar una ofensiva contra Rafah si aquest cop no s'arriba a un pacte. Això mentre l'Ultimàtum l'onada de protestes universitàries contra la guerra a Gaza, pro-Palestina, continua creixent i s'està estenent més enllà dels Estats Units. Va començar tot plegat fa una setmana a la Universitat de Columbia, Nova York, on, de fet, encara ara, si busqueu imatges, continua havent-hi una acampada de prop d'un centenar d'estudiants i de mestres, però en els últims dies s'hi han sumat una quarantena de campus més de tots els Estats Units, entre els quals hi ha centres de prestigi com Yale, Harvard o la Universitat de Califòrnia. En total, ja hi ha més de 250 detinguts als Estats Units per protestar contra la guerra a Gaza. Els últims, aquesta nit a Denver, a l'estat de Colorado, on la policia ha detingut 40 estudiants que participaven en una acampada contra la guerra. Moviment que, com dèiem, ha arribat també a Europa, i a París la policia antiavalots desallotjava un grup d'estudiants pro-palestins que havien ocupat la Universitat de Sciences Po, on van estudiar tant el president francès Emmanuel Macron com el primer ministre Gabriel Attal. Finalment, per cert, ahir a la tarda Ada Colau i Jaume Asens van anunciar que tornen cap a Catalunya després que la Flota de la Llibertat hagi hagut d'ajornar un cop més la seva sortida cap a Gaza, la missió que havia de salpar fa una setmana amb tres vaixells carregats d'ajuda humanitària des del port d'Istanbul. Colau i Asens diuen que reincorporaran a la flota un cop els vaixells tinguin el permís per salpar, però mentrestant han de tornar a Catalunya per participar també a la campanya electoral dels comuns. 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9 del matí. De seguida, una pregunta que ha obert l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, és: davant del turisme, s'hauria de fer pagar per entrar a la ciutat de Barcelona per visitar-la? De seguida.
La venda privada de la Roca Village està a punt de començar.
T'esperem de dilluns a diumenge per gaudir d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village a firmes participants com ASICS, Lacoste o Zadig & Voltaire.
I recorda, la venda privada és només per a membership. Així que uneix-te a larocavillage.com o a la nostra app.
Ei, quins plans tinc demà?
A les 10 anar al banc, a les 12 reunió, a les 14...
Entesos, doncs cancela-ho tot.
Error, no estic programada per cancel·lar res.
I ara, però què dius? Que jo tinc una Arona.
Quan tens una Arona, saps que la rutina no és per tu. Estrena-la amb 10 anys de garantia. Seat Arona, tan nostra, tan Seat.
Xarxa de concessionaris Seat de Catalunya.
Històries de rentar la roba amb Detersalin.
Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
Detersalin Pearls.
Què?
Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
Els detergents Detersalin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30. El subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan.
Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Posa't crema solar, fill, que la pell té memòria.
Però...
Ni però ni res. Que et posis crema solar, t'he dit.
D'acord, d'acord, senyora, però vagis-en amb la resta del grup, que ara comença la classe d'Aigua Gym.
Per 17 milions, et fas mare de qui sigui. Extra dia de la mare de l'11. El 5 de maig, 17 milions d'euros. No et quedis sense el teu cupó. Extra dia de la mare de l'11. Ara, qualsevol vol ser mare.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3 minuts i seran 3 quarts de 9 del matí, en el dia que us expliquem que el ministre d'Indústria, exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, no descarta que Barcelona s'acabi fent el mateix que Venècia i es faci pagar entrada als turistes que la vulguin visitar. Ho deia ahir a Ser Catalunya, on matisava, això sí que ara mateix, la taxa pels turistes no està damunt la taula.
No ho descarto que pugui venir aquestes coses a llarg termini. En aquests moments jo crec que no, encara no està plantejat del tot. Allà on hi ha una hiperconcentració, és evident que els governs han de prendre decisions.
Des d'aquesta setmana, ho deia això, perquè Venècia fa pagar 5 euros als turistes que vulguin accedir a l'interior de la Ciutat Vella. La Ciutat dels Canals rep creuers cada dia, milers de turistes, i l'Ajuntament creu que la mesura pot ajudar a combatre aquest turisme absolutament desaforat de masses. Encara a Barcelona, alguns apunts més. La justícia ha tombat un altre dels eixos verds impulsats durant l'alcaldia de Colau a Barcelona. Li ha tocat el rebre ara al carrer Comte Borrell. La jutgessa que porta el cas exigeix aixecar la pacificació de la mateixa manera que van ordenar el el mateix del carrer Consell de Cent, i el motiu és el mateix, que no es podia tramitar tot plegat com una obra ordinària, sinó que per fer per vianants al carrer s'havia de modificar el Pla General Metropolità. L'entitat denunciant, Barcelona Oberta, ha dit que no demanarà l'execució de la sentència. L'Ajuntament, de la seva banda, ha anunciat que ho recorrerà, com va fer també en el cas de Consell de Cent. I encara parlant de reformes, el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha exigit que la prefectura de policia de la Via Laietana sigui exclusivament un centre memorial i, per tant, la seu de la policia espanyola es traslladi a una altra banda. La moció d'Esquerra i dels Comuns es va aprovar ahir amb el suport de Junts, el PSC es va abstenir, l'alcalde Jaume Collboni aposta per fer la mudança de forma gradual, de manera que durant un temps la policia espanyola encara comparteixi aquest espai amb el memorial Nil Sant Martí.
Segons el tinent d'alcaldia Albert Batlle, la cohabitació és factible mentre la policia busca una altra ubicació, però tant Esquerra com els Comuns volen incompatible. Em recorden que el Ministeri d'Interior ja va advertir que no cediria l'espai de Via Laietana així com així. De tota manera, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ja va anunciar que la seu es convertiria en un memorial a les víctimes de la repressió franquista en compliment de la Llei de Memòria Democràtica.
I encara parlant de policia i de Barcelona, el govern municipal defensa equipar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, pistoles Taser. Així ho anunciava ahir al ple municipal l'alcalde Jaume Collboni. Fins ara només confirmava que ho estava estudiant. El tinent de seguretat Albert Batlle va matisar en quins casos es podria fer servir aquestes pistoles elèctriques amb les quals volen equipar la Guàrdia Urbana.
Un ús molt excepcional i sempre alternativa a l'arma de foc. I, per tant, no és que sigui substitutiu d'altres tipus d'intervenció. No hi haurà una generalització en l'ús d'aquest dispositiu per part dels agents, sinó que s'es determinarà quines unitats disposaran d'aquest element, en quines circumstàncies aquest element es podrà utilitzar i, sobretot, quina formació hauran de rebre els agents que estaran habilitats per fer ús d'això.
Les pistoles Taser ja són una arma que utilitzen Mossos d'Esquadra i algunes policies locals. I en plana de successos, precisament els Mossos d'Esquadra han detingut 5 homes que es dedicaven a suplantar identitats per contractar assegurances de vehicles. Membres d'una banda que hauria assegurat fins a 13 cotxes amb aquest sistema.
Tot plegat va començar quan un home va descobrir que havien fet servir les seves dades per assegurar dos vehicles que ell no havia vist mai. També havien contractat una assegurança de vida i una altra mèdica a nom seu. Arran d'aquesta primera denúncia van trobar 6 víctimes més. Els agents van descobrir que els autors de les estafes eren un grup criminal format per 8 homes que feien servir aquest sistema per donar d'alta assegurances de vehicles propis de persones conegudes o bé per fer compra i venda d'aquests cotxes.
I encara un últim apunt, un home de 76 anys va morir ahir en un accident de trànsit a la C-451 a Llobera, al Solsonès.
Va passar a les 12 del migdia quan una furgoneta va xocar contra un camió per causes que encara s'estan investigant. El conductor de la furgoneta, veí de Pinós, va morir mentre que els dos ocupants del camió van quedar il·lesos. Amb aquesta ja són 34 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes del país.
Un minut per damunt de 3:15. La Guàrdia Civil ha tornat a detenir el fill del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, per un nou cas de presumpta violència masclista. Ara se l'acusa d'amenaçar i agredir la seva exdona. Ahir, després de declarar, va quedar en llibertat. A principis de novembre ja l'havien arrestat per una suposada agressió sexual a una dona juntament amb dos homes més. La causa va quedar arxivada, però, quan la presumpta víctima va retirar aquesta denúncia. I ahir que vam conèixer un nou capítol del caos que hi ha a la Federació Espanyola de Futbol, que afegeix encara més confusió, finalment ahir Pedro Rocha va ser nomenat president, malgrat que continua imputat per la trama de la Federació Cas Brody, que investiga els contractes de Luis Rubiales. Això va fer que el Tribunal Administratiu de l'Esport li obrís un expedient que pot provocar la seva suspensió en qualsevol moment, Pol Rodríguez.
Sí, Rocha és novament president, però amb matisos, perquè el Consell Superior d'Esports vigilarà tots els moviments de la Federació a través d'una comissió, tal com va anunciar dijous, és a dir, estarà intervinguda fins que se celebrin les eleccions després dels Jocs Olímpics al mes de setembre. El que no queda massa clar és com ho farà i quins moviments limitarà, si és que en limita. En aquest sentit, avui diaris com El País critiquen la falta de contundència i de concreció del Consell Superior d'Esports per aclarir les funcions que tindrà aquesta comissió. Això quan sumem-li que la FIFA i la UEFA no es mantenen al marge i avaloran també quina, si aquesta comissió pot afectar la independència de la federació sense ingerències del govern. Diversos mitjans apunten que les dues organitzacions enviaran per carta al secretari de l'Estat per l'Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, que respecti el càrrec de Pedro Rocha fins a les eleccions del setembre. El proper dimarts, recordem, hi ha una nova reunió del CCD, tot i que tampoc s'espera que anunciïn la inhabilitació de Rocha.
Passant ara 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí i avui, que és la Mare de Déu de Montserrat, us podem explicar que Montserrat commemorarà els seus 1.000 anys d'història amb 15 mesos d'activitats religioses, culturals i socials. És un miler de propostes que començaran a principis de setembre i que s'acabaran el desembre del 2025. Es va presentar tot plegat ahir des de l'abadia en una roda de premsa on hi havia Pau Bonastre.
Si es preveu un conjunt d'actes d'àmbit religiós, cultural i social, amb el mil·lenari el monestir vol reivindicar el seu llegat i el rol que té en la societat. L'objectiu és que sigui una celebració molt participativa i té entre cella i cella que sigui la plaça major de Catalunya. En parla el prior i comissari del mil·lenari, Bernat Juliol.
Volem apropar Montserrat a la societat. Una de les característiques que ha tingut sempre Montserrat és aquesta obertura a la societat amb la qual ha caminat durant 1.000 anys, durant 10 segles, i no volem que el mil·lenari sigui diferent. Ens agradaria, és la festa de tots.
Un altre dels objectius del mil·lenari és transmetre el significat de la vida monàstica al segle XXI, així com donar un valor especial a la cultura. Des del monestir asseguren que els agradaria comptar amb la presència del Papa Francesc en algun dels actes, però a hores d'ara no hi ha res confirmat.
Això quan, gràcies Pau, si ho recordeu, aquest cap de setmana fa exactament un any que Montserrat va rebre la visita del matrimoni Obama i Spielberg. Els dos matrimonis van ser a Montserrat durant tot un matí, el dia que havien d'anar, o l'endemà que havien d'anar a veure Bruce Springsteen a Barcelona, i van visitar la Basílica, la Moreneta, van deixar una signatura al llibre d'honor agraint la rebuda, i va ser en aquell moment també quan des del monestir se li va proposar, sembla, a Spielberg dirigir una pel·lícula a la muntanya sobre Bonaventura Ubac, el monjo de l'abadia considerat una mica l'Indiana Jones de Montserrat. De moment, un any després, encara no sabem res d'aquella hipotètica producció. I parlant de productes audiovisuals, déu-n'hi-do perquè la Corporació de Ràdio i Televisió Espanyola ha decidit eliminar de la seva plataforma digital i de xarxes socials el darrer episodi de Masterchef. Tot plegat després que aquest episodi va despertar una onada enorme de crítiques i de reaccions per com els membres del jurat tractaven, i amb duresa, una de les concursants que va decidir abandonar el programa per pressió. Aquest va ser el moment.
Me voy.
¿Pero por qué?
Porque no me siento a gusto, Pepe. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría y constantemente estoy nerviosa, tensión, presión.
Muy bien, chao.
¿Vale?
Has quitado la oportunidad a gente, claro que sí.
Sí. No, por supuesto, pero yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica en la que no estoy bien. Entonces, perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo, ¿eh? Lo lamento muchísimo.
Muy bien, chao.
Muy bien, chao, li va dir el delantal i su puerta. Doncs bé, la Corporació Pública Espanyola ha admès que aquest tracte no hauria d'haver passat mai i per això ha anunciat que crearà nous controls interns perquè no es tornin a emetre unes imatges similars.
Una de les primeres crítiques al programa la va fer la ministra de Sanitat, Mònica García. A través de Twitter va picar el crostó als membres del jurat i va reclamar que s'ha de prioritzar el benestar emocional de les persones. De fet, la ministra va concloure que cal abordar els problemes de salut mental per evitar una societat dopada amb cafeïna i ansiolítics.
9 minuts i seran les 9. Més de 400 pisos de la ciutat de Badalona hauran de reforçar-se amb bigues de ferro. Són habitatges dels carrers Canigó, Llafià i Ausiàs Marc, pròxims al bloc que es va enfonsar el mes de febrer i que va deixar 3 morts. Són 440 habitatges, concretament, que ja s'hi havien fet apuntalaments en fusta.
Segons una anàlisi de l'Ajuntament de Badalona, amb aquest reforç no n'hi ha prou i cal assegurar-los amb bigues de ferro, que, per cert, hauran de pagar els veïns. Tot i això, l'Ajuntament els oferirà línies d'ajut. També asseguren que els donaran un termini ampli per poder fer les obres. Ara bé, els avisen que si algun veí s'hi oposa, podrien sancionar-lo. De moment només queda un bloc sense apuntalar, és el del número 118 del carrer Ausias Marc. El govern municipal valorarà la setmana que ve si els veïns poden tornar a casa.
8 minuts i les 9, i avui que prop de 18.000 aspirants a mestres s'enfronten avui a un altre procés d'oposicions. Les proves comencen d'aquí a poc més d'una hora, a les 10 del matí, per tant, hi ha gent que s'hi està desplaçant ja, i en joc hi ha 9.000 places. Ara bé, abans que comencin, ja se sap que en algunes especialitats més de la meitat de les places quedaran vacants perquè s'hi han presentat menys candidats dels que calen, a Udal Martínez.
Entre les places que estan en joc avui n'hi ha d'educació infantil, de primària i fins i tot d'escoles oficials d'idiomes, però és a secundària i FP on es preveu que quedin més vacants. Segons dades del Sindicat de Professors de Secundària, són sobretot especialitats com informàtica, matemàtiques i tecnologia. En aquesta última, per exemple, hi ha 509 places disponibles i només 284 aspirants. En canvi, on sí que hi haurà una forta competència és a les especialitats de geografia i història, música i educació física, on hi ha 400 places per gairebé un miler de candidats. Amb les proves d'avui, el Departament d'Educació tancarà el procés d'estabilització que va obrir ara fa 2 anys per reduir la xifra d'interinatge fins al 8%. En el cas de les oposicions d'avui, només es tindrà en compte la nota als exàmens i no es valorarà l'experiència.
7 minuts i arribarem a les 9 del matí, i avui, en el dia de la Mare de Déu de Montserrat, avui també sabrem quin és el número guanyador de la grossa de Sant Jordi que organitza Loteries de Catalunya. Aquest any s'han posat a la venda 80.000 butlletes distribuïdes en 35 sèries a 5 euros el bitllet, i el sorteig repartirà diversos premis, un d'ells extraordinari de 2 milions d'euros. A banda d'aquest, hi haurà també un primer dotat amb 50.000 euros, un segon amb 20.000, un tercer amb 10.000 i un quart amb 5.000. 7 minuts i seran les 9, de seguida la informació cultural i els esports.
El preu Lidl és... a millor preu.
950 grams de contracuixes de pollastre sense pell ara per 3,29, t'estalvies un 20%. I bananes per 0,99 al quilo, t'estalvies un 31%. Lidl, marca la diferència.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de genives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res, fem servir Detersolin Mixto.
Com dius?
Sí, podem rentar a 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Si aquestes són les reaccions dels clients de Mazda sobre l'atenció que posem en els detalls...
Uau, que maco.
Mare meva.
Quina qualitat.
Imagina't com serà conduir els nostres cotxes. Mazda CX-30, el subhíbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco. Crafted in Japan. Prova-la a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
La Torre Eiffel, el Colosseu, el Big Ben, la Capella Sixtina. És que gaudir de tantes coses per veure és el que té un circuit per Europa. I encara més, si t'emportes fins a un 25% de descompte reservant abans del 15 de maig. Contracta-ho ara a Nautalia Viatges.
Ah, i la Fontana diferent.
4 minuts i les 9 i obrim plana audiovisual amb el BCN Film Fest, on El Destino de Maya, de la directora finesa Tina Limi, s'ha coronat amb, com a millor pel·lícula. El certamen tancava ahir la 8a edició amb una gala on també es va premiar per partida doble la producció catalana Alumbramiento.
La pel·lícula que explica la història real dels centres d'internament per joves embarassades i el robatori de nadons a l'Espanya de la Transició es van dur els premis de millor direcció per Pau Teixidor i el de millor actriu, que va ser un reconeixement conjunt per totes les actrius joves del film. El britànic Michael Caine va rebre el premi a millor actor.
I qui també es va endur premi ahir al vespre va ser el director americà Richard Linklater, responsable de títols tan aplaudits com la trilogia d'Abans de, Boyhood o Escuela de Rock, que es va endur el premi d'honor del BCN Film Fest i va presentar la seva última pel·lícula, que es diu Hitman. Allà hi era Maria Cusó. Maria, bon dia.
Bon dia. Richard Linklater és un director polièdric que convenç tant la crítica com el gran públic. Un equilibri que no sempre és fàcil de trobar, però que a Linklater li surt de manera natural. De fet, com explicava en una conversa amb RAC1, el director mira el món com si fos l'storyboard d'una pel·lícula.
La veritat és que mai estic buscant històries per fer les pel·lícules. És la manera com processo el món. De fet, a vegades he de deixar de llegir ficció perquè no puc parar de traduir la història al llenguatge cinematogràfic i imaginar-me què faria. Deu ser la maledicció l'elecció de ser director. Però sí que quan vaig llegir aquesta història tan estranya, d'un paio tan estrany, em va venir de gust perquè era una cosa que no s'havia vist.
So it makes you want to share it, something you haven't seen.
De fet, Hitman és una comèdia negra que explica la història real d'un professor de filosofia nord-americà que treballa d'encobert per l'FBI i es fa passar per un assassí a sou per enxampar aquells que necessiten els seus serveis. Però tot anirà pel pedregar quan coneix una clienta potencial de qui s'enamora. Després de triomfar a la passada edició del Festival de Venècia, el film arribarà a les sales de cinema a l'estiu.
Gràcies, Maria. I Richard Linklater, a Maria Cusó. Avui l'entrevistarem al Via Lliure cap a les 12 del migdia. Aprofitarem també per preguntar-li sobre projectes futurs que té en ment, sobre si Barcelona podria ser espai d'alguna de les seves pel·lícules, per què no? I també sobre política als Estats Units ara que s'acosten les eleccions. I encara parlant de l'actualitat del món audiovisual, atenció als fans d'Aaron Sorkin, el creador de sèries com l'Ala Oest de la Casa Blanca, ha anunciat que està preparant una sèrie sobre l'assalt del Capitoli dels Estats Units el 6 de gener. Ho ha dit al podcast The Town, on ha explicat que serà una reflexió sobre l'ús de les xarxes socials en política i el poder de la desinformació. Com us dèiem abans, aquest cap de setmana hi ha la Fèria d'Abril de Catalunya al Parc del Fòrum de Barcelona fins al 5 de maig al recinte, que s'omple de música i de paradetes de menjar impulsades per entitats i diversos partits polítics. En l'edició d'aquest any s'ha ampliat també l'aforament i, a banda, com a novetat, la rumba catalana hi té el seu propi espai.
La intenció és promocionar la candidatura de la rumba com a patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. Aquest any la fira ha ampliat la seva capacitat en gairebé un 25% i ocupa 87.000 metres quadrats amb més d'un centenar de casetes al Parc del Fòrum. Això vol dir que hi poden entrar més de 30.000 persones i, per tant, també s'ha reforçat la seguretat.
I en plana musical, Nebulosa ha passat aquest matí per RAC1. Els representants espanyols d'Eurovisió han donat la primera pedra a l'última entrevista abans d'anar cap a Suècia, on competeixen amb el tema Zorra l'11 de maig a l'Eurovisió. Han explicat que van amb tranquil·litat a l'aventura, tot i que d'entrada no parteixin com a favorits.
Ens va passar en el Benidorm Fest, no?, que la gent no apostava per nosaltres ni per la cançó, i al final, mira el que ha passat.
Sí, no es preocupa tampoc, no. Vull dir, nosaltres estem contents en el que està passant, en que el missatge ha arribat i que la gent l'ha fet seu, així que passi el que passi, per a nosaltres no ens preocupa.
Sobre el debat que s'ha obert arran de la presència d'Israel a Eurovisió, diuen que estan amb qui respecta els drets humans. I pel que fa...